Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Abel Font. Notícies. L'Escala porta a ple el Pla Director d'Urbanitzacions. Es tracta d'un document que divideix el municipi en 70 sectors i que marca com a prioritaris els barris del Riuet i els Emperadors. Serà debatut i aprovat, si és el cas, el ple ordinari d'aquest vespre, primer ple ordinari de 2019, que comença a les 8. En l'àmbit local, l'actualitat ve marcada també per altres apunts del cap de setmana, com la celebració del simposi de poble a ciutat. Va tenir lloc a les instal·lacions del Museu de l'Anxova i de la Sal divendres passat, i en ell s'hi debatia la relació de la ciutat amb l'urbanisme, la governança, el turisme, el paisatge i la cultura. Hi va participar prop d'un centenar de persones. També divendres s'estrenava al MARAM, Centre d'Interpretació del Peix de l'Escala, la seva nova imatge. L'espai manté la mateixa estructura de plafons mòbils, però la imatge és més moderna, actualitzada, i els pescadors locals hi prenen més protagonisme. Repàs els resultats esportius del cap de setmana, amb un balanç en el món del futbol de 5 victòries per 4 empats i una derrota. El més noticiable va ser els 6 partits ajornats, sobretot per la tramuntana. Més positiu encara és el balanç en el món del bàsquet, 5 victòries per 2 derrotes, entre les victòries les dels dos equips sèniors. I en tennis de taula guanya l'equip de divisió d'honor 1-5 a la pista del Sabadell i perd el primer equip, el de superdivisió, a Madrid, a la pista del Sant Sebastián de los Reyes. De tot això se'n parlarà al Zona Mixta. Meteorològicament parlant, la tramuntana va desapareixent i permetrà l'entrada d'un xic més de núvols la propera nit i matinada. Pel que fa a les activitats culturals, divendres hi ha sessió de biblionadons i conferència a l'Alfolí sobre el projecte de recerca de les antigues àrees portuàries d'Empúries. Divendres també reunió informativa del Campus 2019. Dissabte, presentació d'un llibre en el marc de la celebració del 50è aniversari de l'agrupació sardanista Avixaixo. Dissabte també Assemblea General de Socis de la Penya Blaugrana i presentació del llibre Un circ al pati de casa de Damià Verdera. De tot això en parlarem amb més en detall i amb més amplitud al punt de les 8 a l'informatiu local de cada jornada a Ràdio L'Escala. Ara us deixem amb el FAR, aquest magazín de mar de Catalunya que fem conjuntament a Ràdio L'Escala, Ràdio Orenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, Ràdio Delta de Deltebre i la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar. A l'interactiu avui entrevista a Josep Maria Castellví, historiador i documentalista submarí. Avui sabrem el preu del peix a la llotja de Vilanova i la Geltrú. Secció de Medi Ambient amb el pla de millora de la xarxa de parcs i platges de l'àrea metropolitana de Barcelona. I a l'arribem a port, tertúlia marinera amb en Xic Otero de l'Escala i amb el pescador aranyenc Mauricio Pulido. Ara, doncs, el FAR, a les 7, next vespre, a les 8, l'actualitat local, a les 9, els musicals, a les 11, les reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El FAR amb Josep Maria Cano.
Segona hora de programa, habíamos llegado a las 5 de la tarde hablando con Ismael Furio, es presidente del Comité de Flota de Salvamento Marítimo y secretario general de la CGT en dicho ente. Con él hablábamos de el no funcionamiento de uno de los radares que llevan los aviones, en los tres aviones que tiene Salvamento Marítimo en la zona del estrecho, y nos contaba Ismael, disculpa, que habitualmente ya había un acuerdo para que la Guardia Civil estuviera en los barcos de salvamento marítimo, pero que lo que se está haciendo ahora mismo no tiene nada que ver con lo que había pasado hasta ahora. ¿Qué se está haciendo ahora? ¿Cómo se está embarcando a los agentes de la Guardia Civil en los, bueno, en los barcos?
Claro, las instrucciones que se nos han comentado desde la dirección de SACEMAR, porque de hecho el embarque se está produciendo en estos momentos, uh-huh, era que, bueno, iban a desplazar a la zona del mar de Alborán un buque de salvamento marítimo, concretamente el Clara Campoamor, y este barco iba a ser reforzado con más tripulantes para poder hacer un poco de centro de operaciones de los rescates de las salvamares. Uh-huh. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que nos dijeron que como parte de este refuerzo iban a recibir de manera estructural tres agentes de la Guardia Civil. Bueno, entendemos que en principio los agentes llegan aquí con la función de hacer un poco de seguridad a bordo. Nosotros consideramos que este tipo de tareas no se deben de hacer a bordo de un barco civil, uh-huh, y más que nada por el riesgo que esto va a suponer para la vida humana de muchísima gente. Hasta ahora en salvamento marítimo, al ser un cuerpo civil, en lo que es la operación de rescate a la gente que viene en pateras y hemos ayudado, pues evidentemente en ningún momento tenemos ningún problema más allá de los problemas técnicos que surgen, ¿sí? Pero es gente que evidentemente colabora, que es un salvamento totalmente civil, y que los trasladamos a puerto, y a partir de ahí son los medios de seguridad y la parte que le corresponde a la justicia la que suele hacer ya las vías que tocan. ¿Qué va a ocurrir? Que en el momento a bordo llevemos agentes de Guardia Civil, pues estas noticias se extienden, porque al final el mundo pues todo se sabe, y empezamos a temernos que, lejos de dejarse ayudar, pues van a intentar que no les ayudemos. Ya. Esto evidentemente creemos que va a ser pues algo que va a poder tener muy malas consecuencias.
Pues será cuestión de ponernos a trabajar al respecto y desde los medios vigilar, ¿no?, que esto no suceda. Es decir, que vosotros podéis hacer vuestro trabajo de rescatar a los náufragos en alta mar y que puedan ser llevados, según establece las leyes del mar y las leyes nacionales y las internacionales, a los puertos con las atenciones que establezca la normativa.
Claro, efectivamente. Nosotros sí que es verdad que queremos dejar un mensaje patente, y es que salvamento marítimo es un cuerpo civil, es una fundación que nace para la ayuda y para el rescate de náufragos, con independencia de quién sea ese náufrago. Es decir, no se trata de que salvamento marítimo rescate pateras, no, no, rescata lo que sea. Me refiero, somos el civil más fácil de entender, somos un bombero, me refiero, el bombero nos apaga lo que sea. Pues a nosotros nos pasa un poco igual. Es decir, ante esto que ocurre, el convertir esto en un cuerpo militarizado, o el hacer que a bordo aparezca este tipo de agentes, pues yo creo que va a convertirse en un problema de cara a la imagen que tienen la gente que viene huyendo de otros países. Claro. Y eso es un riesgo que creo que no debemos de aceptar nadie en este país asumir, porque al final el disponer de cuerpos de rescate civiles, muchas veces la ventaja que tiene es esta, que uno rescata, que es lo que tiene que hacer cuando rescata, y luego que cada cuerpo y cada ministerio cumpla su labor cuando le corresponda. Pero hasta que lleguen a tierra, a puerto seguro, son náufragos. Son tan náufragos como el que va en un pesquero, como el que va en un velero. Y a partir de ahí, ya cada uno que haga su tarea.
Ismael, por hoy lo dejamos aquí, pero te digo, ya te avanzo que es por hoy, porque este tema no lo vamos a dejar, vamos a seguir investigando y denunciando. Estamos en contacto.
Os agradecemos muchísimo que nos permitáis poder poner esto en conocimiento de todo el mundo. Muchísimas gracias.
Buen trabajo. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Cristina Bartomeu. Comencem setmana i ho fem amb una nova cuinera. Aquesta setmana ens presentarà diferents receptes. Cristina Bartomeu, la gerent de la cafeteria-restaurant Criscarda del Tebre, ens explicarà avui, per exemple, com fer anguila en suc, un producte estrella a la zona del Delta de l'Ebre. Per tant, preneu nota d'això que us explicarà ara.
Bona tarda. Avui preparem anguila en suc, un plat molt típic del Delta. Els ingredients més o menys per 4 persones és un quart de vi blanc, una tomateta, mitja ceba, un tros de pastet al gust i un quilo d'anguiles llimpiades. L'anguila és típica del Delta. Es trobava en molta abundància al nostre riu. Ara no n'hi ha tanta, però la que hi ha és molt bona. Es pot fer de moltes maneres. Xapada i secada. Amb arròs, amb suc, etc. Jo us explicaré la que fem en suc. Agafem la ceba, tomata, el julivert i ho trinxem tot. Ho posem tot en una cassola de terra i també sofregim la pasteta al gust. Quan està ben sofregit, es tira el vi i quan el vi s'ha reduït, es tira l'anguila. La sal, l'aigua i es deixa coure, vigilant que no es faci massa perquè si no es desfà tota. Espero que us agradi.
Doncs mira, Cristina, ho provarem, t'ho asseguro. No, l'anguila no és una cosa que hagi estat mai, diguéssim, habitualment als plats, almenys a casa, al meu entorn, però en tot cas sí que ho provarem i d'aquí uns dies et direm alguna cosa. En tot cas, qui vulgui saber-ne més sobre cuina, demà a les 5 i 5 minuts, una altra recepta.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Hi ha gent que fan feines que passen desapercebudes, que tenen molta importància, en aquest cas, per exemple, en l'àmbit històric, de recuperació de la memòria històrica del país, per què no dir-ho també, i sobretot de posar en relleu tot un seguit de béns de caire històric i turístic que tenim davant de les nostres costes, poca broma, a poca distància d'on ens movem els banyistes. Segurament molts navegants hi hauran passat per sobre moltes vegades i aquesta feina sovint no és degudament reconeguda. Avui volem parlar i volem conversar una estona amb una d'aquestes persones que ens ha ajudat a descobrir, a entendre i a interpretar el que tenim a les nostres costes, el que ha passat i explicar el nostre passat històric. Ens l'apropa en Daniel Rodríguez. Amb qui parlem avui, Daniel?
Parlem amb Josep Maria Castellllo, una de les persones que haurà visitat en més ocasions els diferents vaixells enfonsats que hi ha a la costa del Golf de Sant Jordi i del Delta de l'Ebre. N'hi ha força i suposo que no sé si a tots hi haurà pogut arribar per les profunditats que es poden trobar, però molts d'ells estan molt assequibles, es poden veure amb poca profunditat, i la seva història, fins fa uns anys, era molt desconeguda i es quedava reservada només als habitants dels municipis veïns. Gràcies al seu treball, ara en podem conèixer més. Avui xerrem, conversem amb l'historiador i documentalista submarí Josep Maria Castellví. Josep Maria, benvingut, bona tarda.
Molt bona tarda.
Presentem una mica en Josep Maria, perquè diem historiador, diem documentalista, però aquest no és el seu ofici real, diguem-ne, de professió. Durant molts anys ha estat Josep Maria treballant a l'empresa privada en tema financer i bancari. Per tant, no sé com li arriba aquest món de posar-se amb el vestit de submarinista i enfonsar-se a les aigües del Golf de Sant Jordi.
Amb això pots comparar amb la gent de Barcelona que no esquina el Tibidabo.
Ho dic perquè Josep Maria és de Lleida. Que això sí, encara sí. Té un punt afegit, no?
Bueno, però avui les comunicacions, en una hora estàs al mar.
Bueno, com t'arriba aquesta vena, Josep Maria? De...
No, bueno, això comença ja quan tens 17-18 anys, ara en tinc 61 ja. I comença amb 17-18 anys, comences a, bueno, a anar al mar, t'agrada descobrir que hi ha més enllà de la línia de l'aigua i poquet a poquet t'hi vas endinsar. I és així, ens va ser una progressió, tot això.
És a dir, una mica de descobrir una part del que podia haver doncs, a la costa catalana, sí. Acabes mirant què hi ha sota de l'aigua.
Sí, bueno, és això, que t'acabi atraient. És un tema atractiu i comences a buscar, o aprens a bussejar i poquet a poquet te vas endinsant. Vaig estudiar història també, vaig estudiar imatge i comunicació també, i tot això ho vaig acabar barrejant i al final pues, ha sortit el que ha sortit. Història, imatge, comunicació i busseig, lògicament.
Si ens hem de retrocedir al passat, quants anys estem parlant? Que des, diguem-ne d'alguna forma, també forma part de la teva vida professional, perquè... Ara en parlarem, hem estat molts anys fent documentals per televisió. Bueno,
pues, vaig començar amb 19 anys, 20 anys, posa, pues, porto 42 anys bussejant.
No són pocs, eh?
Hòstia, ara m'assusto de pensar.
Déu-n'hi-do, doncs la veritat és que impacta. Clar, dius 42 anys i fem una retrospectiva a 100 anys enrere, 102 anys enrere, que és quan es produeixen la majoria dels enfonsaments que hi ha al Golf de Sant Jordi. Avui en parlarem molt, d'aquests vaixells i de les històries que poden amagar o de les històries que en Josep Maria ha descobert, perquè segurament, i no sé si m'equivoco, la teva feina comença a veure llum a partir d'aquest centenari, ara tot just fa 2 anys, quan una mica el focus es torna a posar aquí damunt, perquè semblava que potser dins del món de la història o dins del món del submarinisme hi havia interès o se sabia, però la població en general estava una mica adormida sobre aquest tema. No?
Bueno, és normal, la història és un tema que moltes vegades pues, se deixa com una cosa a banda, no? I quan estem parlant de vaixells que no són ni d'aquí, que va afectar molt poqueta, hem de situar un escenari. L'escenari és, en aquest cas, estem parlant des del Cap de Tortosa, on desemboca l'Ebre, fins al Cap de Salou, aproximadament, i una etapa històrica, en aquest cas concret, un dels estudis és la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, que se centra entre pràcticament el 1916 i 1918, que és quan passen les coses. Tot això són vaixells estrangers, són vaixells de fora. La gent d'aquí, això, quan hi ha un enfonsament, quan hi ha una batalla d'aquestes, arriben els nàufrags, duren un dia o dos al poble, desapareixen després, deixen més o menys record, depèn del dramatisme que hi ha passat, si hi ha hagut morts o no n'hi ha hagut, no? I a partir d'aquí se va oblidant. Pensa que pel camí va haver una guerra civil, també. Tot això fa que la gent, la memòria, se li vagi afeblint. I avui dia tot això mos va anar arribant molt, com tu diria, pues molt, molt canviat. La memòria oral pues, acaba canviant. És com el joc del telèfon, no? Les coses arriben, a cada generació arriben canviades. I arriba un moment que aquesta història era una barreja d'històries i ningú sàpigament què és el que hi havia allà baix.
I tu, per tant, li poses una mica d'ordre tot el sentit, no? Sí, és a dir, fons d'hemeroteca, segurament de premsa de l'època, o d'arxius que puguin haver en alguns particulars.
Sí, precisament jo diria que l'hemeroteca és el gran error. L'hemeroteca és una font, és una de les fonts de la història, però no és una font 100% fiable. I si no, mira els diaris d'avui dia, si mires els diaris de Madrid i mires els diaris d'aquí, veuràs la diferència, no? Les hemeroteques mai són una font fiable 100%, sinó que són una orientació de coses, no? Poden ser una notícia i a partir d'aquella notícia és quan has d'investigar. El que jo vaig fer va ser treballar sobretot arxiu i treball de camp. Quan dic treball de camp és una vegada tens arxiu o directament amb l'exploració submarina, a partir de la documentació que traiem de l'exploració submarina, ho intentes lligar amb les fonts o amb la informació que tens de terra, que és com se treballa normalment amb una recerca històrica.
I aquí afegim aquestes fonts orals de les quals parlaves, que evidentment, com en totes les històries que parlem normalment de les guerres de Primera, Segona Guerra Mundial o fins i tot també de la Guerra Civil Espanyola, són persones que malauradament la majoria d'elles ja no estan aquí entre
nosaltres.
Sí,
no, està clar, i sobretot de la Guerra Civil, per sort, encara, evidentment, encara hi ha gent que ho va viure. Però de la Primera Guerra Mundial està clar que això ja fa molts anys que van desaparèixer els últims testimonis, no? I els pocs que poden quedar...
Ja són de transmissió, no?
Eren molt petits en aquella època i tot això és transmissió, no? Però bueno, és com una mica com les hemerotecs, que acaba sent una font d'informació també i d'allí pots estirar el fil cap a una font documental que és la que ens dona a nosaltres la certesa.
I quin és el moment, quin és el punt que tu dius jo vull començar això a investigar-ho? És a dir, això...
Pues te dic la veritat, no? El que ningú més havia dit res aquí mateix, a la cala, o a fora, ens explicaven històries, que eren històries molt boniques, molt, molt romàntiques, però que no me quadraven després amb el que jo, amb les poques coses que sabia, no? I a partir d'aquí comences a estirar el fil d'un vaixell, que era el Cabur, un que està enfonsat precisament aquí al davant de la cala, val? I a partir d'aquest vaig començar a estirar el fil de la resta de vaixells fins a poder completar tota la informació de la Primera Guerra. Part de la primera, perquè després també fer la segona amb un altre projecte.
És molt curiós el fet aquest que deies, no? No queda gairebé res documentat en un moment on hi ha hemeroteques que estan a la base de... Penso, per exemple, no? La hemeroteca de La Vanguardia, no? Que és una hemeroteca a la qual tothom hi pot accedir. Però aquestes notícies no arribaven, vull pensar. O com...
Sí, no, les informacions surten. El que passa és que una hemeroteca tu llegeixes una notícia a l'hemeroteca i està completament canviada de com passava en realitat, perquè et canviaven el nom del vaixell. Pensa que en aquella època la comunicació era per telegrafia amb fil, amb fil, vale? Llavors tot això, el telegrama que arribava eren noms estrangers, a vegades eren noms anglesos, la gent ho traduïa com ho pronunciaven moltes vegades. Tot això a l'hemeroteca ho trobes, però t'ho canvia, no? Llavors un diari, si era un diari aliadòfil, que anava a favor dels aliats, te ho exagerava, et deia que havien, a lo millor et deia que aquell barco l'havien atacat 4 submarins o 5 submarins, és una realitat, això està documentat, eh? Evidentment no hi havia 5 submarins, n'hi havia un, i prou, no? Però bueno, allí tu trobaràs la informació que hi havia 5 submarins. Si tu agafes aquella notícia i te la prens en sèrio, diries que en aquell dia allí hi havia 5 submarins actuant, i no és veritat. O que el vaixell anava, bueno, no ho sé, doncs te posen notícies de que el vaixell portava algo amagat que no tenia que portar i per això el van enfonsar. Clar, tot això ho has de cribar, has de fer una crida, has de saber trobar el que és una documentació realment que aporta alguna cosa a la història o una afegida del periodista de turno de l'època.
Aquí hi ha un fet que, ara que parlaves això dels 4 o 5 submarins, que eren submarins alemanys, no? O el submarí, no? Tant se val. Ara mateix aquí davant meu tinc una recerca teva, el de l'enfonsament de l'11 de maig del 1917, el del Metgerda. Clar, això era un vaixell de passatgers, això no era. Això era un vapor de passatgers, no era un vaixell de guerra ni un vaixell militar.
Sí, ojo, tenia trampa.
Clar, és que quan parlem de vaixells de guerra, primera, clar, el primer que m'ha vingut al cap és és a dir, guerra militar, no? Els vaixells militars i els submarins alemanys i vinga, pim-pam. I clar, obro i em trobo això, no? Amb nens, sí, amb senyores.
Sí, tu penses que els submarins van néixer inicialment per enfonsar vaixells de guerra. Però el que passa és que després, a començada la guerra, li van trobar l'aplicació de dir, home, si els hi enfonsem els barcos mercants, els hi fotrem en l'aire l'economia i guanyarem la guerra. Aquesta va ser l'evolució, diguéssim, del submarí. Què va ser amb el Majerda? El Majerda ve d'Oran cap a Portvendres i està portant molts passatgers civils. Problema, els vaixells francesos del febrer del 1917 s'artillen, els hi posen un canó al davant i, si depèn de lo gran que era del vaixell, li posaven també un canó al darrere. Per altra banda, el Majerda portava soldats francesos que els portaven, diguéssim, des d'Algèria, que era una colònia francesa, també cap al front, que venien de permís. Clar, els soldats aquests anaven amb uniforme damunt per l'embarcació. I l'informe alemany del comandant del submarí, que observa un canó a proa i una altra popa i detecta soldats uniformats passejant per coberta. I diu, és un vaixell de transport militar. I aquest va ser el gran error de barrejar militars amb civils. I el va enfonsar, convençut que enfonsava un vaixell militar. Clar, després el drama se'l troba quan emergeix, tira el torpede, emergeix una altra vegada i comença a trobar doncs, dones, crios, un desastre, autèntic, una massacre.
Has parlat del Majerda, has parlat del Correu, Josep Maria, però entenc que aquí hi ha molts més vaixells investigats, analitzats, estudiats.
Sí, sí.
Explica'ns una mica com es fa, primer que tot, la recerca. Ara explicarem de les curiositats del Golf de Sant Jordi i de la facilitat d'aquí trobar aquest tresor amagat fins a uns anys dels vaixells enfonsats. Una mica, com es fa tot el procés per saber quin és aquell vaixell, la seva història... és a dir, una mica tot el recorregut, no?
Si ara t'oblides que estem al Golf de Sant Jordi, ho podríem aplicar a qualsevol vaixell que volguessis mirar a tot el planeta, val? Aquí tindries quatre puntals, que són els que hem d'intentar quadrar sempre, que és, depèn de per on t'arriba la informació. Una és, jo tinc unes restes enfonsades que no en sé res d'elles, en la qual jo d'aquestes restes intentaré trobar tota la informació que pugui en superfície. Parlaré amb pescadors, parlaré amb gent de l'entorn del poble, gent que pugui tindre una memòria oral o de memòria, vaja. Després tinc una altra via, que és si tinc alguna documentació escrita d'això, el que dèiem abans, les hemeroteques, que pot ser un punt de referència o un punt de partida, i a partir d'allí els arxius que me puguin indicar alguna cosa més d'aquesta nau. Val? A partir d'allí ja estiraré cap als arxius el que pugui trobar. I l'altre punt que jo he de trobar és baixar amb aquell vaixell i comprovar que la seva arquitectura naval és d'una forma o d'una altra. A partir d'allí, tot això, us ho encaixo i normalment acabarà coincidint que és una embarcació o una altra. Te poso un exemple. Ara tornem aquí al Golf de Sant Jordi. Hi ha un vaixell enfonsat que és el Cumlick, que és un vaixell anglès, és un tros de barco. El va enfonsar el submarí U-64 el 14 de setembre de 1917 i li va tirar 2 torpedes. Un no el va enfonsar i el segon no va aconseguir que s'enfonsés. Aquest està a 83 metres. Quan van baixar no teníem clar si era o no era. I sabíem que hi havia un torpede que havia esclatat molt a prop de la proa. Vam anar a buscar el lloc de la proa on se suposava que estava el torpede i efectivament hi havia el forat del torpede d'entrada i sortida per la banda de proa, en la qual aquest t'ha servit un treball de camp per confirmar que el vaixell era aquest, el Gumlich, no?
Un treball de camp que això no es fa d'avui per demà, que porta molts anys d'investigació. De fet, estem parlant d'un llibre, el de la Primera Guerra Mundial, que vas publicar l'any 2006. Per tant, parlem ja de força anys, eh? Quan vas trigar a investigar tot el que allà hi reculls?
Uns 3 anys va ser allò, sí, perquè allí la gran clau va estar a trobar los quadres de guerra que portaven els submarins que van estar per aquí. El primer va ser acotar quins submarins estaven aquí, quins van passar per aquí, i a partir d'aquí anar a buscar els arxius alemanys i els arxius americans i anglesos, que tenen còpia de tot, anar a trobar els quadres de guerra que portaven aquests submarins a bord, a l'acabar les patrulles que feien, que durant un mes més o menys desembarcaven el seu quadre de guerra amb tota la informació. I a partir d'aquí van poder fer dia per dia tot el que va passar aquí davant de les nostres costes.
Parlem de la Primera Guerra Mundial el 2006, i si 2005, i si parlem de la Segona Guerra Mundial ho fas el 2016, 10 anys després. Aquí al mig també hi ha 10 anys d'investigació o hi ha altres projectes pel mig?
No, hi ha altres projectes pel mig. Vull dir, sempre hem estat fent coses de menys, potser de menys volúmens, però sempre hem estat fent coses.
Amb la Primera Guerra Mundial, per què el Golf de Sant Jordi? Què passava aquí que era clau o que passava alguna cosa perquè s'enfonsessin més d'una desena de vaixells?
Sí, té una explicació tècnica, completament tècnica i molt freda. Les aigües espanyoles en aquella època eren 3 milles de distància i tot el que passava de 3 milles és en aigües internacionals. En aigües internacionals els submarins podien actuar lliurement, era llei de guerra. Tot el que estava en aigües espanyoles no podien actuar. Llavors els vaixells tenien instruccions, això passa en diferents etapes de la guerra, canvien les normes, però bueno, més o menys sempre és això. I els vaixells arriba un moment que tenen tanta por als submarins que els obliguen a passar per les aigües espanyoles quan fan la ruta des de Gibraltar cap a França i Itàlia, perquè són vaixells anglesos, francesos, italians, que porten subministres per la guerra en aquests països. Quan arribaven al cap de Tortosa, allí a la desembocadura del riu Ebre, i tenien que travessar el golf de Sant Jordi, se donava la circumstància que, com que és un golf tan gran, a la que passava les 3 milles de la punta del cap de Tortosa, ja estaven en aigües internacionals. Vale? Els estarien obligats a seguir la línia de la costa i donar tota la volta pel golf. Pues que feien molts vaixells, deien, bueno, molt serà que tiraven el recte i agafaven el golf pel mig. El golf al mig era aigües internacionals. I llavors allí els submarins d'això inclús ho tenen documentat.
Josep Maria, deixa'm que t'aturi aquí. Tinc que parar 3 minuts i seguim després.
Molt bé.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Abona't a la T5. Si ets seguidor incondicional de l'Espai Ter i vas habitualment a veure els espectacles de la programació estable, et proposem l'abonament T5, on podràs escollir 5 espectacles d'un llistat d'11. Per si no ens tornem a veure, musical, dissabte 9 de febrer. Cople Montgrins, homenatge a Pere Rigau, dissabte 23 de febrer. JP, Pimeni and the Black Bells, Black Music Festival, dissabte 9 de març. Shirley Valentine, de Willie Russell, dissabte 16 de març. Hi ha res més avorrit que una princesa rosa? Dissabte 30 de març. El preu d'Arthur Miller, dissabte 6 d'abril. Biflats, Humus Man, dissabte 13 d'abril. La Traviata, Orquestra Martín i Soler, dissabte 20 d'abril. Escape Room, de Joel Joan i Héctor Claramunt, dissabte 27 d'abril. Muerte en el Nilo, d'Agatha Christie, dissabte 11 de maig. El flautista de Hamelin, diumenge 19 de maig. Recorda, abonament T5. Per només 50 euros gaudiràs de 5 espectacles amb uns descomptes extraordinaris. Ho pots adquirir a l'Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i espaiter.cat.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de portes obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 10 de febrer.
Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat.
El diumenge 10 de febrer us esperem a partir de 11:15 del matí i fins a 14:45 de la tarda. Per poder assistir-hi, cal fer la inscripció a montessoripalaumontgrí.com.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 5:45 de la tarda, estem descobrint el que hi ha al fons marí del Golf de Sant Jordi i de la nostra zona mediterrània, gràcies a l'historiador i documentalista submarí Josep Maria Castellví, que ens ha deixat sorprès per moltíssimes coses que ens has estat explicant. Hi ha un fet que no passa desapercebut, i és el fet que tot això ho tenim a relativa poca distància, és a dir, parlaves d'aquestes 3 milles, per tant, 3 milles i mitja, 4 milles, no hi ha més, de la zona de la costa. Vull dir que qualsevol persona que hagi anat amb una embarcació probablement hi haurà passat per sobre desenes de vegades. Per què ningú s'hi havia dedicat a buscar-los i a documentar-los i a trobar tota aquesta història que tu, des del 2006 fins a dia d'avui, has anat recuperant?
Tres milles era on havien d'estar els vaixells, que allí no passava res. Mm. El problema era quan sortien de les tres milles i els agafaven al millor al mig del golf. Mm. Clar, això vol dir que molts d'aquests vaixells estan a unes... Lo normal és que estiguin entre 10 i 15 milles de la costa. Mm. Llavors no queden tan a prop de la navegació recreativa. Vale?
Val.
Per això, aquesta és una de les causes. Els pescadors, tant els pescadors com de canya com els pescadors professionals, diguéssim, els coneixien. Sabien que hi havia unes restes, val? Però no sabien que hi havia. Normalment eren noms de ganxos, els ganxos que agafaven per les referències visuals de fa 100 anys, i és el que sempre havia perdurat, no? Mm. Aquí és on hi havia el gran desconeixement. Després, la gran profunditat. Estem parlant, quan aquestes distàncies de costa, estem parlant de 65... els que estan fora del golf són, 60, el golf, perdó, són de 65 fins a 100 i algo, que són els que hem pogut baixar. Més enllà ja se mos en va de possibilitats en aquests moments amb les tecnologies actuals, val? Clar, tot això és limitatiu, no tothom està preparat per baixar-hi ni té la predisposició de baixar. I després, que tampoc és fàcil de trobar, ni de localitzar, ni identificar, i de baixar, no t'ho dic, tampoc, no? Vull dir que és una logística i una infraestructura que és complexa.
Mm. I hi ha un altre fet que, com a historiador, segur que has pogut... I queda una miqueta recollit amb una cosa que ens explicaves abans, no? I és la preocupació que hi havia entre l'exèrcit, els exèrcits aliats, per la facilitat que tenien els submarins alemanys per entrar i sortir per l'estret de Gibraltar. Expliquen que hi havia, bueno, els britànics obsessionadíssims i per intentar localitzar i escoltar els motors i aquestes coses, sobretot a la Segona Guerra Mundial. I, de fet, el secret estava en que els alemanys havien descobert les corrents que generaven l'intercanvi de mars entre el mar Mediterrani i l'oceà, i el que feien amb els submarins, senzillament, era aprofitar aquestes corrents per passar amb els motors apagats.
Bueno, això, aquestes són teories, eh? Però bueno, també és cert que molts dels submarins que estaven aquí al Mediterrani no venien per mar. Alguns els portaven també amb tren amb peces i els muntaven als ports de la costa iugoslava, eh? Vull dir que no tot va passar per Gibraltar. I quan passaven per Gibraltar, moltes vegades quasi sempre passaven per superfície, perquè a la Primera Guerra Mundial els submarins, el tema de la immersió era una cosa extraordinària. Era un cas, diguéssim, extrem. Quan o era per atacar o era per amagar-se. No podien tindre una immersió prolongada. Llavors, moltes vegades passaven de nit amb les llums apagades, i està molt documentat, no?, la forma en què ho expliquen. I sí que és cert que els anglesos ho controlaven o intentaven controlar, però un submarí molt petitet en la immensitat del mar, eh? I passaven molt fàcilment. Tampoc passaven cada setmana, cada moment, vull dir, perquè un submarí quan arribava ja era per quedar-se normalment, a menys que no tinguis que fer una missió molt específica. Mm. Venien des dels ports del Bàltic i se n'anaven al que deia abans, a la costa de la Iugoslàvia. Bueno, ja no hi ha Iugoslàvia, no? En aquell moment, pues, allò era l'imperi austro-hongarès, que ara actualment, pues, és la costa croata. Mm. I tenien dos o tres bases per allí, distribuïts en tres bases, amb dues flotilles, uh-huh. I des d'allí sortien a fer les seues campanyes al Mediterrani, que els duraven entre 25-30 dies, que és el que feien, i venien des de la costa croata fins aquí i tornaven a marxar, enfonsant tot el que trobaven.
Mm. Escolta, ara m'imagino jo els pescadors de l'època, no?, allà anar feinejant, no?, ara passa un vapor, ara, bum, el foten avall, ara, ojo, que hi ha un submarí, ara compta que periscopio, no?, levante periscopio, i pupa, veuen el periscopio, o el que sigui. Clar, això, un desgavell per aquella pobra gent, no? No?
Bueno, els submarins, contra el que moltes vegades s'ha pensat, no es deixaven veure, eh? No els interessava que els veiessin els pescadors ni ningú, perquè no sabien aquell pescador si a lo millor arribava a port i xivaria de que havia vist un submarí, en el qual procuraven passar molt desapercebuts. Tenia el risc pels pescadors, que els pescadors sempre rebien pobres, és molt trist, però tota la vida ha estat igual, això. Els pescadors, el gran problema que tenien eren els grans vaixells, que passaven a tota castanya, perquè intentaven no aturar-se, i quan apareixia un submarí els vaixells entraven en pànic. I de nit, sobretot, que anaven a pescar de nit, els vaixells anaven amb les llums apagades completament per evitar que els descobrissin els submarins. Què passava llavors? Pues que si hi havia barcos de pesca, el barco de pesca no veia vindre el gran vaixell. I està reportat, està documentat, accidents i trencament de xarxes i algun enfonsament de vaixells grans passant a tota pastilla pel golf i emportant-se coses per davant.
Hem parlat una mica, Josep Maria, dels vaixells. Mm. Anem a parlar de... Clar, tu fas aquesta primera investigació, tu hi baixes amb molts d'ells, els observes, els enregistres, i deixes un testimoni visual també de l'estat que hi ha ara mateix, alguns força ben conservats, d'altres més deteriorats, i d'altres que durant uns anys es van desballestar per poder-los aprofitar i vendre el material d'aquests derelictes. Com arriba aquesta part de documentalista, de realitzador de documentals, de càmera subaquàtic, aquesta segona part, diguem-ne, perquè hi ha una primera sí que és de treball d'investigació, l'altra és de traslladar, treure del mar aquestes imatges, Josep Maria.
Bueno, jo vaig considerar també que el tema de la imatge era una forma de deixar testimoni de com eren aquests vaixells en el moment que es fan aquelles imatges. És cert que no, d'aquelles imatges a com els veuríem avui, segurament, algunes imatges de fa 10 anys, a lo millor, o 5 anys, o 4 anys, ja no seria igual, perquè una xarxa s'ha emportat una peça, allò s'ha degradat, estem parlant de vaixells de metall, que segurament amb 150 anys hauran quedat completament col·lapsats pel rovell i per les incrustacions orgàniques, no? Mm. Però bueno, jo vaig pensar que era interessant a nivell documental de tindre aquelles imatges perquè te serveixen després per saber on estaves, per localitzar coses, per identificar coses, i bueno, no deixa de ser també una aportació més a la recerca, no?
I ho dic perquè durant 16 anys, si no m'equivoco, vas estar treballant al programa El Filo de lo Impossible, que segur que més d'una que ens escolta sabrà que és un dels programes històrics de la 2 de Televisió Espanyola. Entenc que no només, evidentment, amb els vaixells enfonsats al golf de Sant Jordi, però la gran majoria d'històries sí que sota l'aigua.
Sí, sí, bueno, jo era el camarada submarí del programa i allí tirava molt el tema de les coves, vull dir que... Bueno, jo vaig fer moltes coves també, molts vaixells, molts viatges, moltes expedicions, Antàrtida, Mar del Nord, bueno, allò va ser espectacular, sobretot pel nivell de la gent que anàvem, no? No ho dic per mi, ho dic pels companys que anàvem amb ells, no? Que va ser un luxe poder treballar amb ells tots aquests anys, no? Eren el més selecte de la gent, gent molt curtida, gent molt bona, i va ser un plaer treballar amb ells durant tots aquests anys, i tant. Però els agradava massa les coves, també t'ho dic, amb sí. Això de les coves, bueno, n'hi vaig fer, n'hi he fet moltes, n'hi he fet alguna... Bueno, alguna no, n'he fet moltes, vaja, però que no és el meu és el meu és el mar.
Ara, molts d'aquests, o alguns d'aquests vaixells s'han convertit en un petit atractiu turístic, no?, on va gent que té capacitat i coneixement i intenta, doncs, submergir-se, veure'ls, d'alguna manera, doncs, tenir la sensació d'apropar-se a un vaixell. La immersió en aquests entorns no és fàcil, és a dir, s'ha de tenir un cert coneixement i anar acompanyat de gent que en sàpiga, que en toqui, del que és això.
Tot el que passa de 50 metres, de 40, 40, 45, 50 metres, i més en aigües més tèrboles com són les del Clot de Sant Jordi, són immersions que es consideren tècniques, i tècniques implica que fa servir barreges de gasos, afegim heli a les barreges de gasos, i després se fa unes parades que es diu descompressió per a facilitar l'eliminació d'aquests gasos que porten els teixits del cos, no? Mm. Tot això implica que una immersió, us poso un exemple, no? Una immersió a 100 metres que dura 10 minuts, però després has de fer una hora de parades fins que acabes sortint, respirant diferents barreges, fins que surts fora net, per dir-ho d'alguna manera, de que no tinguis un accident de descompressió. ¿Vale? Clar, tot això tampoc no és per anar-ho fent una persona que acaba de fer un curs de formació bàsica, i crec que tampoc ho hauria de fer una persona que portés ni que fos 50 o 100 immersions. Jo crec que se necessiten moltes més per arribar a portar unes immersions d'aquestes característiques. Què passa avui dia? Pues que, clar, les escoles, la formació, tot això, pues, s'està popularitzant molt més, i cada vegada veuran més, pues, que hi ha gent que baixarà amb aquests vaixells, que a més és normal, que per això també els estem documentant, i també aportem aquest punt de seguretat que crec que dona saber com és aquell vaixell i quina és la seva estructura i saber què trobaran allí, exactament.
Uh-huh. Però sí que hi ha un treball que també està fora, perquè gràcies a tota la teva investigació també, doncs, per exemple, l'Ametlla de Mar s'ha posat una exposició dins el Centre d'Interpretació de la Pesca on es parla justament d'aquesta història, no?
Sí, m'ha fet molta il·lusió, això.
Perquè justament, gràcies al teu treball documental s'ha pogut, doncs, donar molta informació on es presenten alguns dels teus reportatges, alguns dels teus documentals, i on també hi ha una maqueta, dic una perquè d'aquí uns dies hi haurà una segona, ho vam explicar fa uns dies al FARC, del Correu, del Cabur, que és el vaixell que hi ha més proper a la costa de l'Ametlla de Mar, i que en gran part està doncs, reconstruït i maquetat gràcies a aportacions teves.
Bueno, sí, a nivell documental el que vaig aportar jo, vull dir, no, jo no he fet la maqueta, l'han fet l'Associació dels Amics del Museu Marítim de Barcelona, però bueno, sí que els hi vaig facilitar jo molt el material gràfic, que és el que deia abans, tot el material gràfic i tot el que pots recollir en aquests casos pues, ajuden després els maquetistes i els que fan aquest tipus d'investigacions complementàries, evidentment, a la que fem els historiadors de base.
És un passet a passet, això, no?
Sí, clar.
És una cadena, no?
El temps no compta.
Dic això perquè justament parlàvem fa uns dies que estan preparant la segona maqueta, que és de l'almirall Kerchan.
El de Kerchan, sí.
Un vaixell que també té la seva història i que es coneixerà per televisió també aquí a pocs dies, en principi, eh?
Bueno, si no canvien les coses, el 19 tinc un sense ficció de TV3 que sortirà relacionat amb la història d'aquest vaixell, que tampoc no és immersió, tot és immersions a la pel·lícula, al documental, sinó que hem fet una miqueta una deconstrucció a partir dels que van morir i dels que van sobreviure, tant d'un bàndol com de l'altre, i els hem anat a trobar els seus descendents a Alemanya, França, Anglaterra, per aquests països, i a partir d'aquí una miqueta una història, la història del barc, del vaixell i dels seus, de la gent que el va envoltar i de l'Europa aquesta que ha acabat amb l'Europa que tenim ara, no? Una cosa curiosa.
Sovint quan
no ens ha ensenyat el barco només.
Sovint quan parlo amb gent que estudieu el passat, és a dir, historiadors o fins i tot ara ja cada cop menys, no? Però bueno, que ja, ara ja no, però de la Segona Guerra Mundial encara podíem parlar amb alguna persona que tenia algun record i tal. Déu-n'hi-do la incidència que va tenir a la nostra zona. Probablement, home, comparada amb França, insignificant, comparada amb Itàlia també insignificant, però Déu-n'hi-do, també tenim la nostra part, o la nostra parcel·la. Però, en canvi, és com si s'hagués silenciat, és a dir, és com si no se'n parlés, com si hagués quedat en un segon terme. La feina que estàs fent altres historiadors, tornant al sector marítim, altres historiadors en d'altres àmbits, és la d'aixecar tota aquesta pols de silenci.
Sí, bueno, sí, a veure, també és cert que si en general el públic o la societat no se'n preocupa, doncs potser és perquè no té aquest mereixement de que se'n preocupi ningú, no? Però bueno, jo crec que és important, tot ens ajuda a millorar, jo crec, com a societat, no? Saber el nostre passat. És cert que la Segona Guerra Mundial té molt que amagar encara aquí al país, a Catalunya, perquè, bueno, a Catalunya i a l'Estat espanyol, perquè aquí va haver una col·laboració molt, molt, molt directa del règim franquista durant tot aquest temps. Vull dir, llavors hi ha molta documentació, moltes coses que no se saben i no s'han sabut i no volen que se sàpiguen encara. Hi ha molts arxius que encara estan vetats, hi ha molts arxius que encara ens posen problemes per poder-hi accedir. I de vaixells i de successos marítims n'hi ha molts també. Aquí a la nostra costa també, a la costa de Tarragona també n'hi ha molts. A la costa de Catalunya també. Hi ha una diferència molt gran també entre la primera i la segona. La primera, Alemanya tenia submarins al Mediterrani, però el Mediterrani era dels aliats, pràcticament, tot el que eren els països del voltant de l'art mediterrani eren aliats, i a la Segona Guerra Mundial Alemanya dominava el Mediterrani, excepte Malta i excepte Gibraltar, vale? Llavors tot això també canviava una miqueta l'escenari dels vaixells passant i traspassant. Què vol dir això? Que al final els vaixells que trobem aquí a la costa nostra quasi sempre són alemanys, perquè eren els que bombardejaven els anglesos, els avions aliats. També estem parlant d'un canvi de tecnologia. A la Primera Guerra Mundial el submarí és l'arma per excel·lència, que passa a dominar-ho tot, no? o que tothom recorde, i a la Segona Guerra Mundial és l'aviació la que acaba decantant la guerra, pràcticament. Perquè al final, abans, amb els submarins estrangulaven a la navegació aliada, i a la Segona Guerra Mundial els aliats el que fan és estrangular el comerç marítim alemany, tant aquí com a la Clar. Zona del Bàltic, com a la zona de l'Atlàntic, també.
Per acabar, Josep Maria, ràpidament, hem parlat de dos llibres que tens publicats, i alguns més. Estàs treballant en un tercer projecte, també, per escrit?
Va una mica lligat a lo de l'Amiral de Kerchan, del sense ficció aquest que traurem ara aviat. És la història del vaixell de l'Amiral de Kerchan, perquè és un vaixell que té molta història al darrere, històries molt boniques, i també he estirat una miqueta més del fil, i no només m'he centrat en el vaixell, sinó en les persones que van viure i van morir posteriorment també, en fets de guerra, relacionats amb el submarí i amb el vaixell. Sempre m'ha agradat donar veu a les persones i a... Bueno, és allò que sempre me pregunto què feien aquelles persones en unes situacions com aquelles, no? No me limito només, no m'acaba de treure només el vaixell, m'atreu molt més aquella persona que vivia o que moria allí en aquell fet, no?
Imaginar-nos què van sentir, no?, mentre tot allò passava, i què van sentir quan ho veien i que van transmetre. Escolta, m'ha estat un plaer parlar amb tu. Cal dir que hem fet una cerca per internet i al YouTube trobem molta feina teva, eh? Vull dir que en aquest sentit, qui tingui curiositat, que cerqui. Ah, sí. I si no, cap a la llibreria, que també t'hi trobarem, eh?
També.
Bones propostes. Josep Maria, ha estat un plaer. T'enganyarem ben aviat un altre cop perquè tornis.
Quan vulgueu.
Cuida't molt. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, una abraçada a tots.
Fins després. A reveure. Avui hem repassat la història a través d'aquest historiador i de tot el que ha publicat.
Navega amb el Far.
I seguim contactats amb la Costa Daurada perquè els dilluns al Far seguim aprenent fotografia. Us vam donar idees la setmana passada per practicar amb la càmera. Ara em sembla que toca practicar amb l'ordinador. És així, Daniel?
Sí, la setmana passada, precisament, coneixíem coses per posar en pràctica, per anar aprenent de fotografia, per anar agafant idees. Avui ho volem fer, però un cop ja ens posem a l'ordinador. És a dir, com revelar la fotografia sense abusar, sense... fer coses que realment ja no serien tractar la fotografia en si, sinó que serien fer retoc o edició. Xavier Soler, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Perquè és veritat, no? Si ens passem una miqueta, hi ha com una frontera imaginable aquí?
Sí, hi ha una frontera que, bueno, és així com abstracta, i cadascú, pues, moltes vegades se marca els seus límits, i és una frontera que porta moltes discussions entre fotògrafs, bueno, hi ha partidaris que pensen que la fotografia és tal qual de càmera, d'altres que ajusten alguns conceptes de contraste, llums i tal, que això al final és revelar la imatge de forma digital, i d'altres que editen la imatge a uns nivells molt alts, i la veritat és que els resultats en aquest sentit són molt espectaculars. I aquí entra la discussió fins on arriba el revelat i on comença la edició, no? Hi ha una frontera, aquesta frontera moltes vegades no està prou definida, i a partir d'aquí,
intentarem avui, almenys per als que aprenen fotografia, després hi ha els que ja en saben i són bons fotògrafs, cadascú també aquí hi haurà un debat, suposo, sobre teories, no? Maneres, no?, d'entendre-ho, però el concepte bàsic, allò per entendre què és revelar una fotografia, que al final es feia en digital allò que abans es feia en analògic. Traure el negatiu, no?
Sí. Inclús en blanc i negre, quan se treballava amb químics, quan se projectava la imatge de la diapositiva o del negatiu al paper, i es feia un revelat, una edició de la imatge. Moltes vegades se tapava una part per controlar l'exposició, d'altres se deixava amb més intensitat per a treure un resultat, i a partir d'aquí, la fotografia sempre, com parlem des del començament, sempre la tens en ment i fas el possible per acabar-la extraient al teu gust.
Per començar, fem aquesta fotografia, i quan dic això de revelar, recordem que estem parlant de que són en càmeres ja professionals, ni que les utilitzessin persones, a nivell personal, però
això mateix.
Ja són càmeres professionals que en generen allò que se'n diu RAW.
Sí.
RAW no és més que cru.
Molt important tindre clar que editar un JPG és moltes vegades, moltes vegades, no, en termes generals, és traure-li qualitat a la imatge. Un JPG és un arxiu tancat que, quan s'edita, inclús hi ha estudis, o s'ha pogut comprovar, que el JPG per qualitat, per nosaltres és pràcticament imperceptible, però que és així, per qualitat, les vegades que l'anéssim mostrant en pantalla, aquelles vegades el JPG acabarà anant perdent qualitat. Cada vegada que el mostrem en pantalla va perdent qualitat. En canvi, el RAW això no passa. El RAW és el negatiu, el RAW és aquell arxiu que conté tota la informació que han pogut captar al moment de la fotografia. El RAW és ineditable, hasta el moment, no es pot editar un arxiu RAW. El que sí editem és damunt del RAW, i quan ho guardem no ho guardem en RAW, sinó que ho guardem amb un JPG o un TIFF, perquè amb un RAW no podem fer un guardar como, no?
Val.
Llavors, ja sigui Photoshop, ja sigui Lightroom, ja sigui... Sempre quan guardarem una edició d'un RAW, ens portarà a tindre un JPG o qualsevol altre arxiu d'imatge.
Per tant, per començar, és a dir, el RAW és un fitxer que... si fem algun canvi, mai podrem guardar-li aquí damunt, sinó que haurem de... ens sortirà una imatge ja final, eh?
Això mateix.
Exacte.
Això és important, mantenir el RAW, perquè és lo negatiu de la imatge, és una prova de que la imatge és teua, en el moment de que tingués algun disgust en el sentit de que algú ha agafat una imatge teua i s'ha lucrat a partir d'aquella imatge on ha fet un ús que per tu és indegut, i pots demostrar que aquella imatge és teua perquè tens lo negatiu de la imatge, no? El RAW, pareix que no, però és un arxiu important.
Per tant, aquesta és precisament doncs, una de les coses que s'ha de tindre molt en compte. L'altra és, ara, bueno, hem de revelar aquesta imatge, perquè la imatge que ens surt a la pantalla, segurament, i no entrem a jugar amb la pantalla, si està
la pantalla, o no. La pantalla sempre t'ensenya el millor, que la pantalla, a part de la resolució que pugui tindre aquella mini pantalla que tenim a la càmera, que per molt gran que sigui, sempre és petita en relació al que pot ser un monitor, sempre t'ensenya el millor. És un JPG acabat. Quan passem el RAW a l'ordinador, moltes vegades no apareix en res al que estem veient a la pantalla de la càmera, ni saturació de colors, ni contrastes, ni definició, i com deia un alumne que vam tindre en un curs, diu, los RAW són tristos. Per què? Perquè no és aquella imatge potent que acabem de veure a la pantalla de la càmera. El RAW necessita i demana que hi hagi un postprocessat en quant a revelat d'imatge, no? I a partir d'aquí pues, traiem contrastes, traiem llums, podem recuperar les altes llums, podem ajustar els blancs, podem ajustar els negres, això sí, dintre d'un marge, no? Pensem que les càmeres avui en dia tenen un alt rang dinàmic, que és la diferència que hi ha entre llums i sombres, i que, o sigui, la intensitat, no? Aquesta intensitat que tenim de llums i sombres, i que són capaces de captar textures quan abans no es podia fer. I si et tot i en això pues no mortir, pel que sigui, pues llavors a la postproducció o al revelat de la fotografia ajustem blancs, ajustem llums i recuperem aquella informació que s'havia quedat pues, o cremada amb les altes llums o empastada amb los negres. No?
Per tant, què és el primer que hauríem de fer quan agafem el RAW a l'hora de revelar la imatge?
Bueno, abans, tindre clar on vols arribar, no? On vols arribar. Si, quina és la teua filosofia de treball, per exemple? En el sentit de que jo, per exemple, jo prefereixo estar el temps que puc perdre a l'ordinador editant una imatge, prefereixo estar al camp fent 100 fotos més o passant-me-ho bé i disfrutant del moment, no? Però hi ha gent que pues, li agrada fer la foto. Val a dir que quan parlem d'edició d'imatge i acabem veient grans resultats, vol dir que aquells grans resultats partixen d'una gran imatge. O sigui, al final no podem dir que una imatge ha estat editada i que és tan bonica perquè resulta que s'ha passat pel Photoshop mil vegades. No? Si aquella imatge és tan resultona és perquè ja ho era de base, no? I a partir d'aquí pues, la gent l'ha anat ajustant, editant i ha fet el que li ha convingut, perquè és l'autor, és el propietari de la imatge i ell vol els resultats. Jo, en canvi, ja, tal com comento, igual que jo, pues, moltíssima gent preferix estar al camp amb la càmera o disfrutant d'alguns moments de llum que davant de l'ordinador, 2-3 hores, inclús hi ha gent que es tira dies editant una imatge per obtindre un resultat final pues, al seu gust. No?
Llum, important.
Molt.
Color?
També. Pensem que una de les accions o opcions que tenen les càmeres és el balanç de blanc, no? El balanç de blanc és la temperatura de llum, des d'una llum càlida a una llum freda, passant per la infinitat de tons de llum que podem tindre en una habitació on hi ha una llum càlida, la llum del sol a primera hora del matí, la posta de sol, la intensitat lumínica que podem tindre o color que tenim amb el sol a les 12 de migdia... Això per una part, i l'altra pel que fa a la saturació dels colors, verds, grocs, la lluminositat dels colors, tot això es pot tocar amb el revelat i l'edició d'imatge. Hi ha dos grans programes amb el tema del revelat de la fotografia. bueno, dos grans, i avui en dia n'estan sortint molts més, no? Però en termes generals, i fins al moment, estem parlant de dos programes que precisament són de la mateixa companyia, la Adobe, i dos d'ells pues, són el Photoshop, conegut per moltíssima gent i sobretot per les revistes del cor, aquells retocs de pells extremadament fines, d'aquella desaparició miraculosa d'arrugues i totes aquestes coses, pues, s'utilitza el Photoshop. Però hi ha programes pues, com, per exemple, l'Adobe Lightroom, que serveix per classificar, catalogar i revelar fotografies. I a partir d'aquí, del revelat, hi ha gent que es planteja continuar amb l'edició de la imatge a partir de Photoshop, i hi ha gent que talla el revelat de la imatge al moment que ja guarda la imatge des de Lightroom, per exemple.
Perquè el Photoshop ja seria editar la fotografia.
El Photoshop té servir tant com per revelar com per editar la imatge. El Photoshop treballa amb capes. Imaginem-nos que tenim una imatge de base i per damunt li estem ficant correccions amb paper transparent i corregint aquelles parts que ens interessa corregir. Això seria l'estructura de capes de Photoshop, no? I a partir d'aquí la podem utilitzar per revelar i si vols arribar molt més enllà, el Photoshop té un gran potencial. Parlem de Photoshop per a revelar d'imatge, però és que el Photoshop s'utilitza per infinitat d'opcions més, no? Des de creació de, bueno, que seria flyers, propagandes, cartelleria, i això és de base, no? Si Photoshop també s'utilitza per edició gràfica i 3D, que algun dia té opció 3D, no?
Doncs són consells bàsics, a l'hora de seguir, quan anem a revelar la fotografia, per justament revelar i no editar, que és la part bàsica, no?
El revelat és la part bàsica, si algú vol continuar amb l'edició, pues allà ell.
I a partir d'aquí ja fem fotografia creativa, no? Ja.
Podríem dir que sí, però al final és l'autor i el propietari. Durant molts anys he entrat en discussió amb això, no? Jo soc molt de revelar i poc d'editar, però al final entens que la imatge és propietat de cadascú i que cadascú es vol expressar a la seva manera. I per tant és lliure de fer-ho com vulgui.
Seguirem dilluns vinent. Gràcies, Javi, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Doncs aquestes són les informacions, els aprenentatges que anem fent al voltant del món de la fotografia. Arribem així a les 6 en punt de la tarda. Tornem amb 3 minuts i les notícies.
El programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sigues del tot fidel a les petites coses. No t'has donat volar sobre el callat abisme. Pel fràgil pont suspès del cànum i la saja. L'incert boirós camí d'aquesta a l'altra vora. Caduques flors al prat, un raig de sol efímer. Són ara talismans que tot ho transfigura. Les portes del ponent de bat a bat se t'obren. Per elles riu amunt cap a les deus penetres. Indescifrables són els signes que il·luminen el cant humil, però sovint els interpreta. El cant humil, però, sovint els interpreta.
I amb un poc de paciència, i amb un poc de voluntat, un poc de demagogia, i un poc de pebre picant.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.